Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Just un any, aquesta hora, plaça Sant Roc era l'escenari d'una roda de premsa per denunciar una macrooperació policial contra l'independentisme. Un dispositiu que es va tancar amb la detenció d'una quinzena de persones, entre elles, i a casa seva, la del sabadellenc Joan Ignasi Sánchez, aleshores assessor de la consellera Meritxell Borràs. Aquests fets van portar l'alcalde Matías Sarracán a suspendre l'activitat institucional. Sentim el moment en què feia l'anunci.
El govern ha decidit ara mateix aturar tota activitat institucional a partir d'ara sense nova data. Perquè no podem seguir amb normalitat davant del que està passant en aquests moments en el nostre país i, de fet, ja fa dies que no podem seguir amb aquesta normalitat i no seguirem. Anunciem aquesta primera decisió de govern.
Avui, 20 de setembre, es compleix el primer aniversari d'una jornada que va culminar en protestes davant de la Conselleria d'Economia. Una concentració que va desembocar l'acusació de sedició per al sabadellenc Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. L'efemèride coincideix amb la publicació d'uns correus electrònics entre jutges espanyols desqualificant el moviment independentista. El president Quim Torra ha carregat contra el sistema judicial espanyol en una declaració institucional des del Palau de la Generalitat.
La poca confiança que pogués quedar en la justícia espanyola avui s'ha trencat definitivament. No hi ha independència judicial, ni imparcialitat, ni integritat. Avui, els ciutadans del nostre país estan indefensos davant del sistema judicial espanyol. Podem afirmar que avui no hi ha seguretat jurídica pels independentistes a l'Estat espanyol.
El 20S va significar un abans i un després per al procés independentista a les portes del referèndum de l'1 d'octubre. Avui farem aquesta mirada retrospectiva, però també sentirem les reaccions polítiques que s'han anat succeint al llarg del dia. Abans, titulars. El PSOE sabadellenc que el guió no ingressarà a presó. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'Audiència Nacional li ha rebaixat la pena de presó als 6 mesos i 1 dia després que fos condemnat per enaltiment del terrorisme a les seves cançons. En una roda de premsa aquest matí, el guió ha qualificat la decisió de petita victòria, però creu que la lluita no es pot frenar.
En aquest cas, el nostre objectiu des del minut zero del procés judicial ha sigut lluitar per l'absolució, que nosaltres entenem que amb això tindríem justícia, però se'ns ha condemnat igualment. Per tant, manifestem que no pararem fins a aconseguir-la, fent els recursos que calguin, al Suprem, al Constitucional, o fins i tot arribant així al Tribunal Europeu de Drets Humans.
El guió atribueix la rebaixa de la pena a la mobilització popular.
3 de cada 10 nens sabadellencs que han participat a l'estudi INMA pateixen sobrepès o obesitat.
Menys dieta mediterrània i més sedentarisme explicarien aquestes xifres.
I l'hotel suís d'avui, a partir de les 2, repassarà l'actualitat del centre d'esports a les portes del partit contra l'Ontinyent del pròxim diumenge.
També abordarà el nou organigrama del Mercantil amb Carlos Murciano, actual president del Can Rull Rómulo Tronchoni, com a vicepresident del Club Gracienc.
Rebé una salutació del Toni González, que és a les vies de so abans d'anar als serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Avui de la mà de la Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, les properes hores continuarem parlant de bon temps. Continuarem tenint el cel serè a bona part de Catalunya amb aquestes temperatures que han d'anar remuntant. De fet, ara mateix ja tenim valors de 28-29 graus a diversos punts de les comarques de Barcelona com també de Girona, però és que han d'anar a més també especialment cap a les comarques més interiors. De fet, cap a la zona del Pla de Lleida o bé cap a l'interior de les comarques de Tarragona s'espera que les temperatures màximes puguin pujar fins als 34 graus. També aquestes temperatures tan altes podran enflar-se fins als 30 graus en punts del Prepirineu, com també a d'altres punts de la Catalunya central o bé, evidentment, també cap a l'interior de les comarques de Girona. Cal destacar que a partir de migdia creixeran nuvolades pròpies del bon temps a diversos punts de muntanya, on tan sols deixaran alguns ruixats puntuals i no massa importants més aviat cap al Prepirineu de Lleida o bé cap al prelitoral de Tarragona. I serà de cara al final del dia quan se formaran núvols baixos cap al litoral de Tarragona, que es mantindran durant la propera nit. Això farà que les temperatures mínimes no acabin de baixar, però no deixaran precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Com funciona aquesta hora el transport públic? Li preguntem a l'Eva Malús des del Transmet. Bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que s'estan fent treballs de millora a la línia R8 de Rodalies i que hi ha un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Bon dia. I pel que fa al trànsit, ara cal destacar a circulació amb retencions durant 2 quilòmetres a la ronda litoral cap al Nus de la Trinitat. A la resta de vies, tranquil·litat i fluïdesa en el trànsit, segons informa el seu web el Servei Català de Trànsit. Avui, 20 de setembre, es compleix just un any dels primers registres i detencions per part de les forces policials en relació a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van fer una quarantena de registres, tant en dependències de la Generalitat com en domicilis particulars. Una operació que es va tancar amb 15 detinguts al conjunt de Catalunya, entre els quals hi havia el sabadellenc Joan Ignasi Sánchez, aleshores cap de gabinet de la consellera Meritxell Borràs. De fet, la jornada es va viure de forma molt intensa a la ciutat, ja que més de 200 persones es van concentrar durant tot el matí davant del domicili de Sánchez al barri de Gràcia per intentar evitar l'arrest.
A primera hora del matí, per les xarxes socials, va començar a córrer la veu que els Mossos d'Esquadra estaven registrant el domicili de Sánchez. Les entitats sobiranistes i persones a títol individual van fer una crida per intentar evitar la detenció i en poc més d'una hora ja eren més de 200 les persones que bloquejaven la porta del seu bloc de pisos. Desenes d'aquests manifestants es van asseure a terra davant del portal fent un pols amb els antiavalots que els intentaven treure. L'aleshores coordinador de Sabadell per la Independència, Francesc Baró, valorava així el que estava passant.
És evident que estan traspassant ja totes les línies vermelles. Ens trobaran al davant com un poble ferm i positiu, pacífic, però ferms. I estarem amatents a tots aquests atropellos que ens estan fent.
La presidenta del PDeCAT a Sabadell, Mireia Figueres, també es trobava entre els manifestants per mostrar suport al seu company de partit.
És un setge. O sigui, avui jo he fet un tuit en el que deia que fa 300 anys vam patir un setge a nivell bombes i ara el setge és d'una altra manera, és de tribunals, de jutges i de la Guàrdia Civil. I és molt lamentable que estem arribant a aquests nivells en ple segle XXI.
A mig matí arribava la Guàrdia Civil i la tensió augmentava. Alguns dels manifestants cridaven i s'encaraven als agents mentre aquests avançaven en una maniobra de distracció per permetre que els Mossos s'emportessin Joan Ignasi Sánchez detingut. En aquell moment, l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, va instar els manifestants a traslladar-se a la plaça Sant Roc, on es va anunciar que l'Ajuntament aturava la seva activitat institucional fins a nou avís, en mostra de protesta. Serracant també va tenir un reconeixement per a aquests manifestants.
Agrair i treure'ns el barret a tothom qui avui ha estat davant de la porta d'un domicili que ha estat violat, violentat, un domicili d'un càrrec del govern de la Generalitat. Avui ens diuen que hi ha 14 càrrecs detinguts, en aquest moment retinguts, càrrecs del nostre govern, del govern que ens representa, del govern de Catalunya, i això no pot ser de cap manera, i aquest govern mostra tota la seva disconformitat amb aquesta actuació d'avui.
Tot plegat es va produir el mateix dia que l'alcalde de Sabadell havia estat citat a declarar per donar el seu suport al referèndum de l'1 d'octubre. Serracant es va negar a presentar-se als jutjats i va exposar així la seva decisió.
Com que aquest fet seria una total anomalia, el que intentarem és escenificar-ho, és que es vegi, i que es vegi com s'ha vist avui, que la ciutat no vol que això passi, que vosaltres, tots i totes vosaltres, no voleu que s'enduguin ni el nostre, ni el vostre alcalde, ni cap alcalde o alcaldessa de Catalunya, que no tenim res a dir, que només volem posar les urnes.
Aquell mateix dia, a les 7 del vespre, la plaça Sant Roc es va tornar a omplir en una concentració de rebuig a les detencions que s'havien produït. A Barcelona es registrava també una multitudinària concentració a les portes de la Conselleria d'Economia, una protesta que va comptar amb la participació dels líders de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sánchez, i el sabadellenc Jordi Cuixart, i que va comportar que els acusessin de sedició i acabessin a la presó preventiva.
I avui, un any després, polítics catalans i espanyols també han volgut recordar aquesta jornada històrica del 20 de setembre de l'any passat.
El president de la Generalitat, Quim Torra, en el marc del seu discurs institucional, s'ha referit a la filtració de correus de jutges i magistrats de l'Estat, en els quals aquests magistrats comparen l'independentisme amb el nazisme. Torra ha demanat la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial i que s'obri una investigació per poder identificar els autors dels missatges.
Davant de tot això exigim, primer, la dimissió immediata del president del Consell General del Poder Judicial. Segon, que s'obri immediatament una investigació per determinar els autors dels missatges i identificar en quins procediments judicials han participat. Tercer, que la Fiscalia General de l'Estat iniciï una investigació per depurar les responsabilitats penals que puguin tenir els autors dels missatges. I quart, exigim la llibertat immediata de totes les persones que estan injustament empresonades i el retorn dels exiliats, així com l'anul·lació de totes les instruccions de jutjats i tribunals en relació al procés d'independència de Catalunya.
La CUP ha volgut recordar aquest dia amb tot un seguit d'actes davant la seva seu nacional a Barcelona. Mireia Boya ha volgut remarcar la importància de la mobilització de tot el poble català durant el 20 de setembre passat, però també durant la mateixa jornada del referèndum.
Aquell dia, doncs, com a poble, ens vam mobilitzar i vam ser conscients de allò que era capaç de fer l'Estat espanyol i també vam ser conscients de quina era la manera de plantar-li cara i d'aconseguir que aquest referèndum de l'1 d'octubre doncs, tingués lloc i guanyar-lo. I definitivament doncs, va ser així, no? Jo crec que va ser un dia d'aprenentatge col·lectiu, però també de perdre la por, de sortir als carrers, de mobilitzar-nos.
Per la seva banda, Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, ha recordat els polítics empresonats i també ha assegurat que des d'aquell dia s'està creant un fals relat sobre què ha passat al país.
Avui fa un any que es va posar en marxa un fals relat d'estat que ha portat a la presó, a l'exili i ha portat també a la persecució judicial a centenars i centenars de catalans. És un relat fals, basat en informes falsos de la Guàrdia Civil que parlen d'una violència que mai va existir.
Des de l'oposició, Albert Rivera, president de Ciutadans, ha qualificat la jornada de cop d'estat i ha volgut donar el seu suport a fiscals i jutges que, assegura, han defensat l'estat.
Estos ya están cumpliendo un año de ese golpe de estado, digamos, por fascículos, ¿no? que hicieron Esquerra Republicana y el PDeCAT. Que alguien intente celebrar lo que pasó me parece tremendo, me parece una vergüenza. Que Torra esté intentando celebrar un caso de sedición o rodear a la Consejería de Economía, o rodear a los jueces o subirse a destrozar coches de la Guardia Civil como hicieron algunos de los miembros de algunas entidades, pues me parece tremendo. Así que todo mi apoyo a fiscales, jueces, policías, guardias civiles, servidores públicos que han defendido al Estado y a la democracia en un momento delicado hace un año en mi tierra, en Cataluña.
Rivera també ha advertit Pedro Sánchez assegurant que Torra no és un aliat, sinó l'adversari.
Doncs de ben segur que al llarg de la jornada anirem coneixent noves reaccions a aquest primer aniversari del 20S. Nosaltres parlem ara d'altres qüestions i fixem l'atenció en el raper sabadellenc Kelgio, que ha convocat aquest migdia una roda de premsa per comentar la rebaixa de la seva condemna per enaltiment del terrorisme en les lletres de les seves cançons. El cantant ha dit que és una victòria, però també ha avisat que no s'aturaran fins que no hi hagi una absolució total per a totes les persones encausades per delictes d'opinió. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Ahir vam saber que l'Audiència Nacional rebaixava la pena d'Elio de 2 anys i 1 dia a 6 mesos i 1 dia, de manera que, de moment, no entrarà a presó. Aquesta rebaixa és fruit d'un recurs d'apel·lació que la seva defensa va presentar al jutjat, però també considera que és gràcies a la mobilització popular.
Per nosaltres és una victòria perquè sabem que hem fet pressió suficient a l'Estat espanyol i ara els hi surt car empresonar-nos, però, per altra banda, entenem que el dret a la llibertat d'expressió es segueix violant ja que amb una condemna de 6 mesos o amb una condemna d'un dia, o fins i tot sense condemna amb la censura, es viola aquest dret.
Àlex Nikolaev assegura que la lluita d'ell i la resta dels 12 membres de la insurgència continuarà per aconseguir l'absolució total, no només per ell, sinó per defensar la llibertat, diu, de tota la ciutadania.
Ara més que mai la lluita no pot aturar-se aquí. Hem de seguir organitzades per fer front a tota aquesta onada repressiva i així poder aconseguir la llibertat, no només la nostra, la de la gent represaliada, sinó també la vostra, perquè vosaltres pugueu expressar-vos lliurement el dia de demà.
Elgio ha explicat en una entrevista al Matí que està content del suport que ha rebut per part de la ciutadania de Sabadell i que la seva agenda de concerts no para de créixer, fet que aprofita per donar a conèixer el seu cas.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Són 3:15, la CUP demana explicacions a Marta Ferrés, candidata a alcaldable dins del PSC per formar part de l'equip de govern que durant l'època Bustos va signar el contracte de la neteja a Mesmatza. Els anticapitalistes consideren que la interlocutòria de la jutja de la peça 28 del cas Mercuri demostra un entramat mafiós entre el PSC i l'empresa concessionària.
La CUP de Sabadell ha estat la formació política que ha anat més enllà en demanar responsabilitats al Partit Socialista per la seva presència en la nova interlocutòria del cas Mercuri, demanant que Marta Ferrés, qui es va postular com a alcaldable a les primàries del partit, doni explicacions en considerar que va ser còmplice encara que fos pel fet de no dir res o de mirar cap a una altra banda. Arnau Rojas és portaveu de la formació anticapitalista.
En el cas de Marta Ferrés, li estem donant explicacions, però una qüestió molt concreta. Si ja té dos companys imputats i ella era responsable de l'àrea en què operava Paco Bustos, que és un dels líders d'aquesta trama mafiosa, què va estar fent durant aquells anys? És a dir, va estar ocultant-ho, no se'n va adonar. En tot cas, ens preguntem si realment és una persona moralment capacitada per estar dirigint el grup.
En relació als dos regidors actuals imputats en el cas, Rojas creu que no cal demanar la seva dimissió perquè no han estat condemnats, però que caldria que s'apartessin de la primera línia per fer net amb el passat bustista del partit.
Per la seva banda, Pol Gibert, primer secretari del PSC, ha respost a les declaracions dels copaires. Gibert també ha estat contundent i ha comparat el comunicat de la CUP amb la resposta socialista quan l'alcalde Matías Sarracán va ser imputat per presumpta prevaricació arran d'una denúncia d'Esmats. En aquesta ocasió, diu Gibert, el PSC no va demanar cap dimissió fins que no es tanqués el judici oral.
Gibert també ha estat contundent i ha afirmat que la CUP és la menys indicada per demanar explicacions amb un alcalde investigat pel jutjat de Sabadell. A més, també ha defensat Marta Ferrés, que no surt citada a la interlocutòria.
Bé, jo el primer que diria tot això és que em sembla que la campanya de la CUP de cara al 2019 ha començat i ha començat, diguem, una manera molt pròpia de la nova política, que és difamant de gent sense cap tipus de prova, diguem, i atribuint ja les possibilitats que no tenia en aquell moment, no? Em sembla que si la CUP, que ha vingut aquí, ha capgirat-ho tot, el que intenta fer és embrutar el nom de persones que es volen dedicar a la política com en un noble exercici públic, diguem, em sembla un flac favor a la política, no? I l'altra cosa que també volia dir és que, a més, em sembla que si el que volen fer és tapar amb aquest tipus de declaració, no sé, una nefasta gestió al capdavant de l'Ajuntament, no és que no ho aconsegueix.
Gibert ha reiterat que els regidors socialistes actuals, Sánchez i Carrasco, encara no han rebut cap notificació i assegura que un cop els hi arribi donaran explicacions públicament.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Us apuntàvem en començar, almenys un 30% dels infants sabadellencs pateixen sobrepès o obesitat. Això ho reflecteix l'informe INMA realitzat per l'IS Global amb prop de 400 nens de 9 anys a la ciutat. Comparant aquestes dades amb les de l'estudi europeu Helix, es demostra que l'índex de sobrepès en sabadellencs igual al de Grècia, mentre que duplica els de ciutats com Bradford i Poitiers i triplica el d'Oslo. Aquest mateix estudi, Karen, apunta les possibles causes d'aquest fenomen.
D'una banda, hi ha un augment del sedentarisme, sobretot arran de l'increment de l'ús de pantalles, com ordinadors o telèfons mòbils. Més del 60% dels infants fan menys d'una hora diària d'activitat, un fet que, combinat amb una dieta cada cop menys mediterrània, fa que l'obesitat i el sobrepès sigui elevat. Ramon Vidal, regidor de Salut, alerta que el ritme de vida dels pares està tenint afectacions en l'alimentació dels nens.
El ritme de vida que portem no ens afavoreix això. Avui en dia, doncs, incorporem un laboral, que és jo crec que ha sigut un avanç i és important, però això fa que el que abans cuidàvem tranquil·lament a casa, doncs ara es pugui fer de la mateixa forma. no es faci de la mateixa forma. Hi ha un estrès, hi ha un corre que de pillo, i llençó amb aquestes peces, amb aquestes moviments que tenim, que quan tenim algú que ens facilita tindre menjars precuinats i ens facilita tindre certs productes, doncs estirem a lo fàcil.
A més, tot apunta que l'índex de sobrepès i obesitat podria ser encara més elevat en nens d'estrats socioeconòmics més baixos.
Entre aquests factors hi ha moltes desigualtats. Val? Ho dic perquè hi ha desigualtats en l'àmbit laboral, en l'àmbit de la vivenda, en l'àmbit de l'educació, en tot el que és la part socioeconòmica. Val? Per tant, aquestes condicions socioeconòmiques, culturals i mediambientals, influeixen. I el nivell que tu treballes, la franja d'infants amb la que tu t'ubiques, és una, però com molt bé tu estaves comentant, doncs hi ha una altra que té molta desigualtat. I aquesta és l'altra part amb la qual treballem molt des de la residència i des del govern, amb aquestes desigualtats socioeconòmiques que hi ha.
L'informe IMMA també assenyala un índex elevat d'infants amb asma o altres problemes respiratoris. Un 10% dels participants en l'estudi a Sabadell han patit sibilàncies en l'últim any i un 12% s'han medicat per asma en aquest temps. Amb aquestes dades a la mà, des de l'Ajuntament asseguren que emprendran polítiques transversals per millorar els hàbits de la salut, des del foment de l'esport a campanyes de sensibilització, passant per canvis urbanístics i iniciatives que afavoreixin l'activitat física.
Més coses, la crisi econòmica dels últims anys ha provocat que el nombre de persones estrangeres que arribaven a la ciutat caigués en picat. Tot i això, la ciutat de Sabadell s'ha mantingut com a punt d'acollida tant per a refugiats com per a peticions d'asil. El Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants, l'SCAI, ha rebut aquest any més de 13.000 visites al seu centre. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. El Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants celebra enguany 20 anys des de la seva creació oficial. Tot i això, ja des del 1993, un grup de persones es va reunir per donar resposta a una necessitat latent a la ciutat de Sabadell, ajudar i assessorar tots els migrants nouvinguts al municipi. Raquel Garola, coordinadora de l'entitat, explica quin és el perfil de gent que tenen a l'SCAI.
Hi ha com diferents tipus de perfils. Hi poden haver persones que vinguin des del país d'origen, que ara ens podem trobar en certs països que, degut a la seva situació, hi hagi certs països en els que pugui arribar, que pugui venir més gent. Però també moltes vegades són persones que acaben d'arribar a Sabadell o porten poc temps a Sabadell, però no venen directament des del seu país d'origen, sinó que en aquests darrers anys hi ha molta mobilitat dintre de Catalunya i dintre de l'estat espanyol.
Des del servei asseguren que actualment estan vivint en un moment tranquil gràcies a les ajudes de l'Ajuntament, que ha col·laborat amb l'adquisició d'un local per l'entitat. Rita Havens, presidenta de l'SCAI, però llança un crit d'alerta i explica que necessiten voluntaris per tal de fer front a totes les demandes que reben. Des de l'SCAI també demanen que s'ampliï el nombre de places de refugiats que actualment poden acollir, ja que asseguren el nombre de demandes és molt més elevat que les places que tenen.
I afegim un parell de punts més. La policia municipal denuncia el conductor d'un turisme per no tenir carnet.
Els agents el van aturar ahir a quart d'una a la plaça Espanya i van obrir-li diligències judicials per un delicte contra la seguretat vial. L'home de 46 anys tampoc tenia assegurança per al vehicle, que tampoc no havia passat la ITV.
Detingut infragant un home quan robava dins d'una casa de Bellaterra.
L'home de 30 anys i veí de Viladecans està acusat d'un presumpte autor de robatori amb força. L'individu que ha ingressat a la presó aprofitava la seva condició de repartidor a domicili per forçar finestres i saquejar els immobles. L'operació continua oberta i no es descarta que l'arrestat hagi comès altres robatoris.
I el Teatre Amateur Sabadellenc arrenca avui la temporada teatral amb la gala Sabadell aixeca el taló. Now is the time to seize the day. Les entitats que formen part del Sabadell Teatre Associació presenten avui un espectacle on s'hi podran veure petites mostres de les diferents obres de teatre que ompliran les sales sabadellenques aquesta tardor.
La temporada teatral arrenca aquest vespre a la nostra ciutat amb la tercera edició de la gala Sabadell aixeca el taló. En aquest espectacle hi participaran les entitats que s'apleguen sota l'Està, que són el Ciervo Teatre, la Joventut de la Faràndula, Teatre del Sol, la Bàscula i el Teatre de Sant Vicenç. En aquest espectacle s'hi podran veure fragments d'obres, com per exemple La botiga dels horrors del Teatre Sant Vicenç, que s'estrena aquest mateix dissabte. Chasqui Ten, director de la gala, explica en una entrevista al programa Al matí d'aquesta casa que la creació de l'Estat ha sigut tot un encert per potenciar les diferents companyies de teatre de la ciutat.
Sens dubte, la creació de l'associació de l'Estat fa 5 anys jo penso que ha sigut un gran encert i que tots ens hem beneficiat d'aquesta col·laboració, perquè en la gent d'uns teatres i altres hem estat interactuant, col·laborant amb les altres entitats, s'han fet molts lligams.
Les entrades per l'espectacle estan exaurides, però no patiu perquè podeu seguir la gala a través de Twitter seguint l'etiqueta GalaEstà18.
I també podreu tenir la crònica d'aquesta gala al portal web de Ràdio Sabadell.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Et preocupa la salut mental a la feina?
Sabies que pots aprofitar recursos d'altres empreses per millorar el medi ambient?
I si encara no tens plans pel cap de setmana?
Al Xarxa Media Info te'n donarem uns quants.
Així que recorda, divendres 21 de setembre a les 4 de la tarda, Xarxa Media Info a Ràdio Sabadell.
Donem veu al teu futur.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recte final de notícies migdia per repassar altres informacions del dia més enllà de la ciutat. Detecten noves irregularitats de la Universitat Rei Juan Carlos.
Un jutge de Madrid ha obert diligències per anomalies en el títol de llicenciat en dret de 500 alumnes italians. Segons informa el digital Diario.es, els títols els hauria atorgat el que ja dissol l'Institut de Dret Públic, el mateix que està vinculat amb els suposats màsters fraudulents de Cristina Cifuentes i Pablo Casado. Segons la investigació, es convalidaven els estudis a Itàlia i els alumnes feien un examen per obtenir el títol atorgat per l'Institut de Dret Públic. Així, els estudiants s'estalviaven el màster que se'ls exigeix al seu país per poder exercir l'advocacia.
El líder de Podem, Pablo Iglesias, demana explicacions a Pedro Sánchez.
Ara, per l'existència de paràgrafs copiats literalment de la conferència d'un diplomàtic espanyol a la seva tesi doctoral. Iglesias considera lleig que el president inclogui aquests paràgrafs al seu treball sense ni tan sols citar.
La factura de la llum podria abaratir-se.
El govern espanyol estudia la suspensió de l'impost del 7% a la gestió elèctrica. Això significaria una rebaixa en la factura domèstica d'entre el 2,5% i el 4%, mentre que el consumidor industrial notarà un abaratiment del 5%. Tot plegat després que aquesta setmana el preu de l'electricitat hagi marcat el màxim anual per sobre dels 75 euros al quilowatt hora. Si s'aplica la mesura, Hisenda deixarà d'ingressar 1.000 milions d'euros.
El Ministeri d'Hisenda estudia rebaixar 2 punts l'impost de societats per a les petites i mitjanes empreses.
La intenció és que l'impost passi dels 25 al 23%. És una de les accions que el Ministeri negocia amb Podem. La ministra Maria Jesús Montero ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional que la mesura pretén que siguin les grans corporacions les que paguin més.
I acabem de conèixer que el Port de Barcelona ha patit aquesta matinada un ciberatac que ha afectat diversos servidors de l'organització, segons ha confirmat fonts de l'autoritat portuària. És per això que al llarg del dia d'avui l'entrega i recepció de mercaderies podria patir certs retards que es tractaran de minimitzar amb el pla de contingència activat. L'atac, però, no afecta la navegació marítima. El port informa que el Departament de Sistemes d'Informació està valorant l'abast d'aquest atac i actuant segons el pla de contingència previst per aquestes situacions. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia, que en breu podreu recuperar el portal web de l'emissora radiosabadell.fm, on també podeu ampliar totes aquestes i altres notícies al llarg de la jornada. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el Marc Pijuan. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.